Per què molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7? Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Avui a Islàndia escalfem motors per aquest cap de setmana. Carregat, carregat. Diumenge, eleccions municipals, ja ho sabeu, aquesta hora comença, no estan a punt de començar tots els actes finals de campanya. Després farem una ronda de connexions. S'acaben ja aquests 15 dies de promeses, de retrets, de debats moltes vegades estèrils i que teòricament ens han hagut de servir per decidir a qui donem el vot. A les 8, diumenge, tancaran els col·legis electorals, però una hora abans, d'aquí a 48 hores justes, el focus estarà posat al barri de les Corts, al carrer d'Aristides Mallol, número 12. El Camp Nou farà el seu últim acte de servei, per dir-ne així, tal com el coneixem ara. L'últim partit serà un Barça-Mallorca abans de la gran reforma. Aquests dies, molts esteu fent memòria dels partits que hi heu anat a veure, dels records que teniu amb els pares, els germans, els amics allà dins, d'aquells jo hi era en una remuntada espectacular o en una celebració de títol, fins i tot d'algun triplet, alguns això ho heu viscut. Però avui a Islàndia volem fixar-nos en l'altra cara del Camp Nou, en tot el que hi ha passat i que no té res a veure amb la pilota, amb el futbol. Perquè en aquest camp de futbol hi han passat moltes altres coses des que aquell 24 de setembre de 1957 va quedar inaugurat.
El gran estadio va abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, doctor Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad en la hora de rendir homenaje a la obra humana. El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona.
El Nodo anunciant la inauguració oficial del camp. Mireia Ardèvol, bona tarda.
Bona tarda.
Islandesa, des del primer dia, i jo crec que a partir d'ara, Marc Ferragut també, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja crec que la podem anomenar experta en el Camp Nou.
Que porto moltes hores rebuscant tot de coses que hi han passat allà. A banda, sòcia, tinc el meu seient allà, vull dir que em feia molta il·lusió
que se sàpiga.
Exacte, començar a buscar coses que havien passat allà.
Tu, Marc, has sigut expert en l'estadi olímpic perquè fa uns dies ens vas també
perquè repassar. Perquè no soc soci del Barça.
Exacte, llavors, això està ben repartit. Palau Sant Jordi així. També va fer el Marc.
Sí. A tu t'ha tocat el Camp Nou. Has indagat en aquests 66 anys de vida del camp molt més enllà de l'esport.
Sí, perquè és cert que a banda del futbol, el Camp Nou també s'hi ha pogut veure rugbi, tennis, fa molt poc la Kings League, no? Tot el show aquests dels play-offs que van fer-hi allà, però hi ha molta vida més enllà de l'esport en aquest recinte.
Ara la repassarem al detall, totes aquestes coses que ha anat trobant la Mireia Ardèvol, però a mi m'agradaria que d'entrada ens en destaquessis dues, alguna cosa que t'hagi cridat realment l'atenció, que diguis, ostres, no hauria dit mai que això també s'hagués fet o hagués passat al Camp Nou.
Te'n diré dues i una t'agradarà molt a tu.
A
perquè a tu t'agrada la moda, oi?
A mi m'agrada la moda, sí.
Doncs al Camp Nou s'hi ha fet una desfilada.
Ah, sí?
Una desfilada de moda, després t'ho explicaré.
Val.
I una altra cosa que és molt més recent, va passar el 2013, però potser molts no recorden, és la Via Catalana, l'11 de setembre del 2013.
Sí.
La Via Catalana tenia un tram que passava pel Camp Nou.
Doncs et diré una cosa. En un d'aquests dos actes, jo hi vaig ser.
Ep.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Què, ho sabies tu que al Camp Nou s'hi havien fet desfilades, que havia sigut també un tram de la Via Catalana?
Sí, tant, a més recordo molt la imatge aquella d'una pila de gent, aquella Via Catalana creuant el Camp Nou. Jo recordo allò entre les graderies.
Sí, passaven per fora, imatge, per les instal·lacions fora, i per dins de la graderia del Camp Nou.
La imatge perfectament gravada, desfilades no n'era conscient. Però bé, jo vaig anar-hi i he anat a concerts allà també.
Sí, algun concert sí, em sembla també. Que també ens porta la Mireia.
Sonarà música
molt,
avui.
Molt, molt.
Doncs escolta'm, anem a desgranar ja aquests 66 anys de Camp Nou molt més enllà del futbol. Per on vols començar, Mireia?
Doncs per una de les coses més bèsties que ha passat per mi, que és que un papa de Roma, en aquest cas Joan Pau II, va fer-hi una missa.
Home, i tant.
Sí, era missa, una missa a un camp de futbol. Això va passar el 7 de novembre de 1982, era un dia de pluja i hi havia 120.000 fidels.
Clar, 120.000 fidels, imagino que estarien distribuïts per la graderia i també pel mateix mig del camp, no?
Exacte, per on està la gespa, diguéssim.
Així, absolutament ple. Me'n recordo també la imatge televisiva de seguir aquella visita del papa, que va anar a Montserrat.
Sí, aquell mateix matí, que també va ploure molt.
Una pluja brutal, i me'n recordo molt d'aquell moment, i un crit de tothom, no?, que era tot hostús.
Tot hostús, és veritat.
El crit que tot allò era tot hostús, tot hostús.
Doncs el papa de Roma, Joan Pau II, va començar la missa així.
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Preserva la iglesia de todo mal, hazla perfecta en el amor, santifícala y reúnela desde los cuatro vientos en tu reino, y a mí, tu siervo, a quien has puesto al frente de toda tu familia, concédeme guiar según tu voluntad la grey que tú mismo me has confiado, por Jesucristo nuestro Señor.
Home, fa bola, eh?
Fa bola, estona. Sí. Clar, sí. Què devia durar això?
Un fragment, aquesta, no ho ves? Perquè aquesta hi ho ha estat allà tota l'estona.
Aquesta cadència.
Es fa lent, em sembla que la va fer mitja en castellà, mitja en llatí, déu-n'hi-do. I m'ha semblat que la ment...
Ostres, en llatí devia ser encara, encara més complicat, el tema.
Jo he trobat que la ment se sentia poc per ser 120.000 persones, però vaja.
És que aquell dia es veu que hi havia molt silenci mentre el papa de Roma feia aquesta missa. De fet, una de les persones que sí que hi era, que és el Daniel Arasa, el periodista Daniel Arasa, que en aquell moment ho va cobrir per Europa Press, m'ha explicat com va anar aquell dia.
En aquell dia recordo en primer lloc que plovia a bots i barrals. I recordo que després de l'acte jo em vaig trobar amb el conseller d'Agricultura de la Generalitat, que es deia Agustí Carol, i ell, que era un home amb molt sentit de l'humor, va dir: ha vingut el papa i hem quedat tots empapats. D'altra part, recordo, per exemple, que la pluja no va fer desistir a la gent d'acudir. L'estadi estava ple a vessar i en tot tren hi havia una gran quantitat de joves. Recordo també, per exemple, que en tot el rato, tot el temps de duració, va haver un gran silenci. Lògicament silenci, tenint en compte la remor de la pluja. Però que és la gent estava molt en silenci. Va haver un esclat d'aplaudiments quan el Núñez, que era el president del Barça, va anunciar que li anava a donar el carnet de soci, el 108.000, i tota la gent va aplaudir i cridava, tenint en compte que aplaudir costava perquè la gent anava amb paraigües, per tant, no era fàcil per tothom anar donant-se les mans, no?
Ara estava pensant, aquest carnet de soci, Sereta, de papa a papa, no sé pas com deu anar.
No en tinc ni idea d'això.
Bona pregunta, eh? Vols dir si el papa francès, que és ara soci del Barça, com per...
No sé, trobo que tindria la seva lògica, eh? No sé, tal i com van les coses de l'Església, em sembla que...
M'ha agradat molt l'acudit aquest, que hauria pogut signar Maria Xinxó, deixeu-m'ho dir.
I també el papa ens va deixar empapats, no?
A mi m'ha fet gràcia.
I els problemes logístics per aplaudir amb paraigua, que sumen un argument a la meva causa d'abolir els paraigües, d'anar amb impermeables als llocs. Marc, però vaja, és igual, no ens desviem.
Marc, tu ni impermeables ni res, tu vas sense paraigua, et mulles
sí, però
i ja està.
Jo soc un cas extrem.
Doncs això de la pluja i dels aplaudiments amb paraigües no van ser l'únic inconvenient de la visita de Joan Pau II al Camp Nou. Al Camp Nou, perquè tots teniu al camp, al cap, el papamòbil, oi?
Sí.
Doncs es veu que
aquell cotxe blanc,
el cotxe del papa no passava pel túnel que el feia entrar fins al mig de l'estadi.
Que el papa mòbil, l'alçada del cotxe que entrava el papa, era més alt del lloc de l'entrada per on havia d'entrar a l'estadi. I per això el que van fer va ser canviar a un cotxe molt més petit.
Sí, que li van haver de fer a correcuita un papa mòbil.
Exacte, allò, fem un cotxe ràpid, pim-pam.
Un mini papa mòbil.
Un mini papa mòbil, eh? Mira, la Mercè Feliu, una oient, ens escriu i diu: a la missa del papa nosaltres hi érem, va ser la primera vegada que vam anar al camp. O sigui,
home,
que s'estrenaven al Camp Nou anant a veure aquesta missa del papa.
Escolta, estem repassant aquestes coses que han passat al Camp Nou, ara que és a punt de reformar-se totalment. Hem repassat aquest punt religiós amb la Mireia Ardèvol. Cap on anem ara?
Anem cap a la política, ara. Situem-nos el 2 de març del 1974. La data potser us sonarà perquè aquell dia van executar Salvador Puig Antic a la presó Model de Barcelona. Doncs l'endemà d'aquell dia el Barça tenia partit al Camp Nou contra el Castelló. I aquell dia es van arribar a repartir 30.000 octavetes amb el lema Franco Asesino. Això ens ho han explicat des del Departament de Comunicació del club i, evidentment, mai es va arribar a saber exactament d'on havien sortit aquelles octavetes.
Pobres d'ells, si se sabia malament, rai, ho tindrien pelut, pelut, pelut.
I una altra cosa que va passar, en aquest cas 3 anys més tard, el 30 d'octubre del 77, el Camp Nou va viure un altre moment historiquíssim. El president de la Generalitat d'aquell moment era Josep Tarradellas. Doncs ell va anar al seu primer partit del Barça a l'estadi després de l'exili. Ell va tornar a Catalunya el 23 d'octubre del 77 amb el seu famós Ciutadans de Catalunya, Ja sóc aquí, i només una setmana després ja era al Camp Nou per veure el Barça Les Palmes.
El Barça Les Palmes és molt fort, perquè Barça Les Palmes és un altre Barça Les Palmes històric, perquè recordo el 1 d'octubre que es va jugar, i el primer partit que es narra en català, que el narra el Joaquim Maria Pujal, també és un Barça Les Palmes.
Que fort!
Ara que la Mireia afegeixi aquest partit del primer que veu Tarradellas,
hauria sigut molt poètic que aquest diumenge fos Barça-les Palmes per acabar una altra illa, no? Barça-Mallorca.
Doncs el periodista Xavier García Luque hi era aquell dia del primer partit de Josep Tarradellas al Camp Nou després de l'exili. Ho va cobrir per La Hoja del Lunes, que era l'únic diari que sortia els dilluns, i tot i que han passat més de 45 anys, ho recorda perfectament i m'ha fet aquesta crònica.
Aquell dia el club el que va organitzar va ser un petit acte de mitja hora. El partit era a les 5 i a 4:45 ja van començar els actes. Es va situar una gran bandera catalana que agafava tot l'ample de la gespa, una bandera que era de 1.000 metres quadrats, i una indicació en els marcadors electrònics que deia benvingut a casa, president. L'acte en si va ser molt emotiu, hi havia molta emoció que hi havia al Camp Nou, recordo fins i tot personalment, era una cosa molt viscuda, no? El Ja sóc aquí d'una setmana abans havia colpit moltíssim. El Barcelona va fer primer un parlament al soci més antic, el soci número 2, perquè el número 1 estava reservat eternament a Gamper, llavors. Després va parlar l'Agustí Montal, també, que va començar amb una petita clocada d'ull, perquè les primeres paraules que va dir va ser honorable president, ja sou aquí. I després li van entregar la medalla d'honor al president Tarradellas i una agulla amb l'escut del club a la seva dona, l'Antonieta Macià, no? Finalment va venir el parlament del president, que tothom va seguir amb molta atenció, va recordar que ell havia anat als primers camps del Barça, al camp del carrer Indústria, recordava haver anat al camp de les Corts, i va tenir també una petita, no sé, dintre del seu parlament, una de les coses que recordo que van ser emotives era quan ell va explicar, diu, que jo anava al camp quan érem pocs, diu, però teníem la mateixa fe que vosaltres teniu. Això va ser molt, molt ovacionat pel camp. I finalment llavors es van entonar els segadors per la Coral Sant Jordi, i uns nois que portaven 23 lletres diferents formaven la paraula benvingut a casa, president, i van fer una volta al camp dintre de les ovacions.
Tarradellas, una altra de les coses que va fer aquell dia que va anar al Camp Nou, és que va firmar el llibre de visites oficial del club, i ell mateix va llegir la dedicatòria que es va pensar una bona estona abans de fer-la.
El meu fervorós agraïment al Futbol Club Barcelona, que em fa recordar els moments més emotius dels meus 18 anys, que també era un fanàtic d'aquest Barça que molt vaig estimar i encara estimo. Al mateix temps li desitjo moltes victòries, que la seva fidelitat a Catalunya sigui cada dia que passa més forta. Per a tots els socis, simpatitzants, membres del seu consell i jugadors, una ben forta abraçada.
Curiós per això, amb el discurs, com va, els records de, no? Els records de jove d'anar al camp i així. Jo recordo aquesta època, que era molt petit, i les primeres vegades d'anar al Camp Nou, un Camp Nou que tenia dues graderies, no tenia tres graderies, tenia dues graderies i anava a general al gol nord, i anava i estaves dret, no? General dempeus, que en deien, i a la primera graderia, i en des dels seients hi havia uns bancs de fusta, I tenia, tenia aquesta imatge, sonava sovint el segador, sonava també sardanes allò abans de començar el partit. Tinc aquesta imatge, aquell color de la gespa que m'ha quedat sempre gravat. Cada vegada que entro
al Camp Nou... Creus que és diferent el color de la gespa d'ara?
No, dic que quan, cada vegada, a partir d'aquell record, d'aquella gespa que em va marcar, cada vegada que entro al Camp Nou és una sensació emocionant del color de la gespa i aquests records que et porten a la infantesa.
Mira, com Tarradellas, tu.
I que Tarradellas no ho va posar a la dedicatòria, però es veu que va posar una condició per anar a aquell partit. Va dir que només aniria al Camp Nou si el Barça guanyava.
És cert, ell va fer aquesta broma i, de fet, al acabar el partit, els dirigents del Barça que van parlar van recuperar això dient que havien complert el repte que els havia posat el president d'oferir-li una victòria, i a més va ser una victòria sonada, no un 5-0, però que és veritat que ell havia dit que volia anar i que hi hagués una victòria del Barça, club que ell recordava, a part d'haver-lo seguit de jove, que també el seguia des de França, a distància, anava mirant els resultats i mirant la marxa del club durant el seu exili.
El Barça va complir.
Maneta,
home, exacte. I el president Tarradellas va sortir satisfet.
Señor Tarradellas, ¿está muy contento?
No se me ve.
¿No? Sí, sí.
Pues muy contento, naturalmente, muy contento.
¿Que el Barcelona... ¿Qué? Continúa.
Dígame.
Si el Barcelona va ser este año campeón de Liga, por eso...
No lo dudo, sí. No nada, no lo dudo.
És duríssim,
no
és
dudo,
sensacional aquest
no va
tall.
No va guanyar la Lliga aquell any al Barça.
Que es troba també a Ràdio Televisió Espanyola, que hi ha un arxiu amb aquests documents sonors que són
estupendos,
espectaculars. Més que res, estem fent aquest repàs de tot el que ha anat passant al Camp Nou, més enllà del futbol. Abans comentàvem aquesta missa del papa Joan Pau II. Marc, hem rebut un missatge.
Sí, tornem-hi un moment, perquè el Víctor Bosch ens diu: el papa va fer un miracle, i és que el meu pare, perico anticuler, anés per un cop al Camp Nou per assistir a la missa. Imagineu-vos l'impacte del papa anant al Camp Nou.
Déu-n'hi-do. També ens ha escrit Eduard Pujol, no?, per comentar allò que dèiem abans, que el papa mòbil doncs, no passava. Doncs Seat va construir el papa mòbil més petit en tan sols 10 dies. I aquest...
Sí,
van agafar un Seat Panda i el van reconvertir
en un Seat Papa.
Sí.
Disculpa, ja perseguim la línia d'empapats i tot això,
I de fet aquest Seat Panda, que es va convertir en papa mòbil, està conservat actualment a la nau A122 de la de Seat, que està a la zona franca, per tant...
Que bo.
Això es pot encarregar.
Ara es pot veure
i existeix aquest papa mòbil. Cap on anem ara, Mireia?
Doncs més política i més recent, en aquest cas, ho dèiem abans, la Via Catalana. Ens hem de situar l'11 de setembre del 2013. Es va fer aquesta Via Catalana per tot Catalunya, 400 quilòmetres, una gran cadena humana de punta a punta del país. Doncs hi havia un tram que passava...
La gigafoto, us en recordeu?
Jo em vaig buscar entre
Badalona i el Masnou i sortia.
I sorties amb un cap, amb dos caps, amb tres braços, bé?
Jo crec que sí que era una mica extraterrestre, al meu cas. Doncs hi havia un tram, això, que passava per les instal·lacions i la graderia del Camp Nou, i aquest era l'ambient que aquell dia es vivia dins l'estadi. Clar, 2013, evidentment, RAC1 feia molts anys que existia, llavors he anat a buscar la crònica que va fer aquell dia la ràdio, que es va fer des del Camp Nou, i l'enviat...
Qui la feia?
Jordi Costa.
Home!
Doncs mira, la segona graderia de l'estadi ja té molt bon color, no està plena encara, però jo diria que podríem parlar de tres quarts d'aquesta segona graderia. Evidentment, parlem de la zona de tribuna, no, en termes globals de l'estadi és una entrada insignificant, però evidentment això té molt color, i si ens circumscrivim a aquesta segona graderia, doncs imagina't-la amb algunes personalitats, però sobretot plena de gent anònima de l'esport, amb estelades, amb samarretes grogues, amb segones equipacions del Barça, fins i tot en teoria, en definitiva, el que serà d'aquí una estona una autèntica festa de l'esport.
Doncs abans que deia que jo havia estat o bé a la desfilada o bé a la Via Catalana, doncs jo vaig ser el Jordi Costa de 8 TV, 8 al dia, amb Josep Cuní.
Ah, que bo.
Vam fer també un programa especial i em van enviar, em va tocar cobrir aquest tros de la Via Catalana.
El mateix any, el 2013, al Camp Nou, també va tenir-hi lloc un altre esdeveniment catalanista. Segur que us sonen els concerts per la llibertat que va organitzar Òmnium Cultural.
Sí. I eres l'oi o no?
I era, sí, va fer llarguíssim, va fer un concert molt llarg. No, no, va ser molt xulo, però va ser molt llarg. No sé si va durar 6 hores. I recordo anar-hi amb els nens, i recordo els nens dormint a sobre meu, de la meva parella i dels amics que venien estirats allà sobre nostre.
Més que concert.
Estirats, estirats. Els altres asseguts i ells estirats.
Festival,
perquè
no? És una mica sona de Canet Rock, 6 hores. O sigui que...
sí, fins que surti el sol.
Si no m'equivoco, va durar unes 6 hores. Sí.
Era molt llarg. Sí, doncs aquesta imatge de l'Eloi Vila va passar el 29 de juny del 2013. Hi havia 90.000 espectadors i ara us poso una altra crònica de RAC1, en aquest cas de l'Anna Felipe.
El concert podem dir que ha començat puntualment a les 8 del vespre. S'ha allargat 2 hores més del que estava previst i la primera part podria destacar que ha estat una primera part molt més festiva, on han destacat el retorn de Sopa de Cabra i Elèctrica d'Arma, que ha fet ballar les 90.000 persones que avui omplien el Camp Nou amb la presó del rei de França. I després una segona part, amb les llums ja apagades, amb una escenografia que brillava molt més amb la nit i amb la il·luminació que s'ha posat a punt, amb versions a Lluís Llach, tot ha estat íntegre, dedicat al cantautor de Verges, i ell mateix ha estat l'encarregat d'obrir aquesta segona part interpretant en solitari i a capella. Venim del nord i venim del sud.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà, i no ens mena cap bandera que no es lligui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat als meus companys.
Hi havia Lluís Llach, Sabor de Gràcia, Pep Sala amb Diango, Paret, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, amb la Companyia Elèctrica d'Arma, Gossos, Marina Rossell i moltíssims més.
Per durar 6 hores...
Hi havia, de fet, hi havia també el grup de folk, l'històric grup de folk,
sí.
I l'avi dels meus fills i canta amb el grup de folk, i cantava amb el grup de folk, i amb aquella il·lusió de veure l'avi actuant al Camp
Nou. En aquell moment es van despertar, no, els teus fills?
D'aquell concert. I ara no recordo si quan va actuar dormien o no. Ara no recordo exactament.
Home, els seria més despertat,
no? Molt tard, eh?
Sí, home, ja m'ho imagino, però en aquell moment, escolta'm, nets, aixequeu-vos que canta l'avi.
T'ha quedat molt èpic, això. Nets, aixequeu-vos, no? Dins del venim del nord, dins del sud.
Doncs en aquell moment, aquest concert es va comparar molt amb un altre que va passar abans al Camp Nou, que era el Som una Nació, que va organitzar Crida a la Solidaritat. Es va fer el 24 de juny del 81 i hi havia unes 80.000 persones. Algunes de les actuacions eren les mateixes, com el Lluís Llach o la Marina Rossell, i d'altres de diferents, com el Tall i la Trinca.
Dominen el món dues grans potències i no toquen burs ni interdependències. Si això els hem de creure, si això els hem de creure, tots volen la pau.
Música i política, però també, abans ho deia l'Eloi, que de concerts ell hi ha anat a molts, per tant, de músiques seques, sense reivindicació al voltant, també n'hi ha hagut i molt al Camp Nou.
Sí, a veure quants en reconeixeu. He preparat un muntatge amb els grans concerts que hi ha hagut en aquest estadi i, atenció, perquè el so és directe de cada concert.
Ah, has anat a buscar exactament el so. Per tant, potser el so no és el perfecte.
Però és el de veritat.
Però té aquella cosa del directe.
Doncs anem a escoltar el so de veritat.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente d'aquí d'allà.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca.
N'heu reconegut molts o no?
Sí, una bona colla.
Julio Iglesias, Lluís Llach en solitari, Bruce Springsteen, Michael Jackson, el concert d'Amnistia Internacional del 88, que hi havia Sting, la Tracy Chapman, l'último de la fila, els tres tenors, amb Josep Carreras, Pacio Domingo i Luciano Pavarotti, U2, i el Cruïlla XXS de fa res, del 2020, que hi havia Nil Moliner i Sopa de Cabra, que els hem escoltat ara al final, que em sembla que aquí...
Jo hi era.
També hi eres,
sí,
oi?
Vaig anar-hi amb l'Aleix Pariser en aquest
concert
de Sopa de Cabra.
Entre, bueno, recordo també molt el concert de Lluís Llach al Camp del Barça, extraordinari, i el dels U2, que a més fent proves de so, si estaves a fora, recordo que per mala feina escoltar les proves de so.
Doncs mira, concert, no ets l'únic, no ets l'únic d'aquí que va fer això, perquè Eva Catalán, la productora, va fer exactament el mateix a les proves de so i el dia del concert. També es va quedar fora allà
és un
escoltant.
Fenomen que em té fascinat. O sigui, això d'anar a escoltar concerts, proves de so, fora d'un estadi. Sí, sí, sí. No,
clar, a veure, tal com estan les entrades avui en dia, per la majoria dels concerts, trobo que ens ho hem d'anar pensant.
Amb Coldplay l'altre dia.
Vull dir, no m'estranya que la gent ho fes, i encara menys ara. Has deixat a banda una artista que també ha tocat al Camp Nou, i m'agradaria saber qui és i per què.
Doncs és Joan Manuel Serrat. Ell hi va actuar el 28 de novembre de l'any 98, era la inauguració dels actes del centenari del club del Barça, i la festa va acabar amb ell cantant l'himne del Barça.
Tot el cap és un clam, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord.
També, déu-n'hi-do, eh?
Estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agirema.
Comença a capella i després s'hi van afegir els instruments, però és que clar, tu pensa, cantes al Camp Nou, tens aquest moment, jo també ho faria així una mica lent,
ho faries durar també.
Sí, ho faria durar, sí, ho faria durar.
Estem acabant aquest repàs de tot el que ha anat passant aquests 66 anys al Camp Nou, tenint en compte que el diumenge es farà l'últim partit al Barça-Mallorca, no és Barça-Les Palmes, és Barça-Mallorca, abans que comenci aquesta gran reforma que ens l'ha de deixar nou-nou, no? Serà el Camp Nou?
Sí, nou.
Però i abans has parlat també d'una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Que...
la que a tu t'agradava.
No, que m'ha sorprès realment que s'hi fes una desfilada de moda.
Sí, com a mínim s'hi va fer una, va ser el 9 de setembre del 2005, era una desfilada de moda del dissenyador Dirk Wickenbergs, que de fet se'l coneix per haver adaptat la moda futbolística a l'estil del carrer.
Sí, sí, segurament, penseu en aquelles botes, bueno, es va posar molt de, sí, molt de
les
moda,
Wickenbergs,
les Wickenbergs,
sí,
que eren unes bambes, no?, que tenien les tatxes de
jugadors de futbol. Sí, sí, sí. Doncs aquell dia hi van desfilar 30 models professionals, però a més s'hi van sumar 40 jugadors del Barça B, C i juvenil A i B.
Tot això ha passat al Camp Nou, amb què ho acabem?
Doncs amb això.
M'estàs dient?
Bodorrio és el Camp Nou.
Ai, Bodorrio en el Camp Nou.
Les gaunes. No, és una cosa molt exclusiva, ho ha pogut fer molt, molt poca gent, només tres parelles s'han casat al Camp Nou. El primer casament, segons ens ha explicat el club, es va fer el 2011 i l'últim va ser fa uns 7-8 anys, diuen, no ho tenen gaire clar. Els primers en fer-ho van ser l'Ivan Anglada i la Sigrid Sanz. Es van casar el 9 de juliol del 2011 i ho explicaven així un mes abans a TV3.
Volíem fer bueno, més que enllaç, una celebració especial i, clar, vam estar valorant diverses idees i finalment se'ns va ocórrer el tema del Camp Nou, vam anar a preguntar, a entrevistar-nos amb ells i, bueno, després ja va ser inevitable, ja no vam poder.
I tots sou del Barça, suposo.
Sí, tant.
Però, per exemple, imagina que a la família hi ha algú que és del Madrid. Què passa?
Jo passo paraula, tu, passo paraula.
Bueno, en el nostre cas, passa.
Passa, no? Ah, bé. Passa.
Ah. La família de l'Ivan tots són molt culers, però la meva, el meu pare i la meva germana són
madres. Home, i el teu pare t'acompanyarà?
No. Ho farem diferent.
Però
vindrà, no?
Sí, tant.
Sí, l'han convidat.
L'han convidat, el deixem sentar a la nostra taula.
Sí. Ostres, abans que deia...
Dures declaracions,
sí, sí, un oient, no?, que el seu pare era perico i que va anar al Camp Nou a veure el papa, en aquest cas, clar, si se't casa la filla...
I has d'anar, però potser segons quines coses no les fas.
Sí, sí, exacte, no, jo no t'entro, no?
Exacte. Ells expliquen que no calia ser soci per casar-se allà, però que sí que tenies algun descompte si ho eres. De fet, ell, l'Ivan Anglada, era exjugador d'hoquei del Barça.
I com és casar-se al Camp Nou? Clar, o sigui, m'imagino que no deus poder trepitjar la gespa allà, tot el convit allà mateix.
Tot el convit no, però sí que hi ha un moment que la trepitja. Us explico una mica com va funcionar com a mínim el seu. El casament de mentida, perquè ells es van casar un dia abans de veritat, diguéssim, al registre, però el casament
no
de mentida...
No es poden fer
la casaments rúbrica.
De veritat. Exacte.
El casament el van fer a una sala del club, que en el seu cas era la sala Roma. Després van entrar al camp pel túnel de vestidors mentre sonava l'himne del Barça, que, per cert, demanar que et posin l'himne del Barça quan et cases costa 700 euros.
Només l'himne,
eh? Només l'himne, que et soni en aquell moment.
Kitikling,
kitikling, kitikling. Llavors després trepitjaven la gespa en aquest moment, però només per fer-se fotos, prendre alguna copa, i mentre se'n sortien imatges d'ells als videomarcadors de l'estadi.
Que romàntic.
Això està molt bé, això està molt bé.
M'agrada molt, m'agrada molt.
L'aperitiu ells el van fer a la platea, que és una zona de la graderia que sobresurt una mica, no?, i tens el camp allà baix, i el ball i la festa posterior la van fer a la llotja d'honor. Llavors, segons la pàgina bodes.net, el preu...
Pàgina de referència.
Pàgina de referència. No sabem el preu exacte, però sí que
tot,
és cert...
De tot, eh? De tot el pack.
De tot. Sí? El preu és una mica més car que un casament convencional. Es podien convidar fins a 1.000 persones i el preu del menú, perquè ens fem una idea, era a partir dels 160 euros per cap. Per tant, potser un pèl més que un casament més convencional.
1.000 persones, ja n'hi ha, eh?
Home, 1.000 persones ha de ser un casament bastant important.
Ells deien 200 i pico, eh? Vull dir que no és obligatori que hagis de portar 1.000 persones per poder-lo fer allà. Però en tot cas, això ja no es pot fer. Vull dir que si ho teníeu previst, Marc, Maria, Eloi, casar-vos allà, això ja no es pot fer.
És una pena perquè, mira, justament ara...
Tenies allà la punta, sí, de la llengua, eh?
Sí, sí, sí. Escolta, m'ha sigut sensacional aquest repàs, Mireia. Experta en el Camp Nou, ara a partir, bueno, quan... És el novembre del 2024, no?, que han d'obrir el nou Camp Nou.
Sí, tot va
si
bé.
Si tot va bé, però...
Potser passa que la Sagrada Família, eh? Això, sí, que ja veuràs.
Sempre sí, sí, passa alguna cosa, ja se sap.
A veure què acaba passant, i ja ens hauràs de fer d'aquí un temps el repàs de...
La part 2.
Del que passa, exacte. Gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa i ara tornem.
Islàndia, amb Maria Xinxó. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Hi ha un lloc on el temps s'atura i les grans històries són possibles. Abona't a la nova temporada del Gran Teatre del Liceu.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Cap de Creus, Nacre del Celler Cap de Creus, Avellerol de Torre del Veguer i White Wine de Vins de Taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Que bé que et ve per l'estiu el finançament total del Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins dijous 1 de juny. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
RAC+1 Podcast. RAC+1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1,
la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Islàndia, amb Maria Xinxó.
Prepareu-vos, perquè la setmana vinent us esperem aquí.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Hum, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carles Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Hum, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
Doncs ja ho sabem, ja ho sabeu, tenim moltes ganes.
Nosaltres
de...
també sí, ho sabem. Ja ho sabem. Sí, sí, ho tenim apuntat. O sigui,
que tenim moltes ganes d'aquesta parada de la ruta islandesa a Palamós, de tastar gamba. Ai, vindrem, sí, anirem allà, menjarem tot el peix d'allà.
Anirem amb temps.
Anirem amb temps. Anirem amb temps. Sí, sí, sí.
Per informar-nos de cara al programa.
Clar, vull dir, perquè s'ha de poder
si
parlar
de la gamba,
ara, ara.
No serà que no la provem.
Exacte. S'ha de tastar. S'ha de tastar tot plegat.
I tant, i tant. Abans d'anar al Teatre La Gorga de Palamós, entrada gratuïta, eh? No cal reservar, senzillament. Us presenteu allà. A 6:45 obrirem portes i a les 7:00, com sempre, comença Islàndia en directe des de Palamós.
Us prometem una festassa amb tots els que vingueu. També amb en Fel Feixedes, Carles Xuriguera, Guillem Albà, Pep Plaza, Marina Rossell, molts altres convidats. Perquè recordeu, dimecres 31 de maig us volem a tots al Teatre La Gorga de Palamós. I el millor de les eleccions és que pot sonar aquesta sintonia que tant m'agrada. Però que sí, és una sintonia molt xula.
Agrada molta gent aquesta sintonia.
Sí, sí. Però vols dir que...
Et posa lloc, no?
Sí. Vols dir que també té detractors? O...
No, 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 jo només he sentit opinions a favor.
Jo he sentit algú de departament tècnic que la voldria canviar, però des de la redacció informativa s'ha dit que no,
perquè
que no.
Perquè és molt vella, perquè és molt vella, però...
Podem saber el nom de la persona del departament tècnic que vol canviar la sintonia?
No, no el recordo, però en tot cas és un clàssic aquesta sintonia i ha de sonar sempre.
Ara m'ho apuntes. Jo vull nom i cognoms, ara mateix. A veure, que ara no marxes d'aquí sense saber qui vol canviar la sintonia de electoral que tenim a RAC1 de fa tants i tants anys. En tot cas, avui acaba aquesta campanya electoral, després de 15 dies d'aquestes promeses, d'aquests actes, i ara mateix a aquesta hora estan en marxa tots els mítings electorals, les últimes promeses electorals, molta rumba, ja ho sabeu que la rumba és una de les coses que està unint més als partits. Llavors anem a fer una ronda de connexions amb els principals partits i formacions que opten a l'alcaldia de Barcelona. A aquesta hora, justament, ha començat l'acte d'Esquerra Republicana a la Paloma. Curiosament, de fet, crec que és on va començar la campanya Ada Colau, per tant, veig que la rumba els uneix, i la Paloma també, perquè allà hi ha Esquerra Republicana, amb la Laia Colomer. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Maria. Els comuns que la van començar, i crec que diumenge també fan la nit electoral aquí a la Paloma.
Veus?
Sí, es van perseguint, sí, sí.
Quin ambient hi ha aquí?
Doncs aquí hi ha bastanta gent. Ara 8:15 començava l'acte, que ha començat amb un petit concert d'un grup de rumba, precisament de rumba All Stars, i està previst que els parlaments en si dels polítics comencin a les 8 del vespre amb la número 2 per Barcelona, l'Hisenda Alemany, uns parlaments que tancarà una mica passades les 9 del vespre el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. I he de dir que de moment aquí ja hi ha bastanta gent, la Paloma està ja ben plena, hem vist com arribaven doncs consellers del govern, també membres de la llista de Barcelona, altres representants d'Esquerra, i a l'espera doncs que arribin els peixos grossos del partit, podríem dir, no? Oriol Junqueras, el president de la Generalitat Pere Aragonès, que crec que aquesta tarda estaven fent el tancament de campanya a Santa Coloma de Gramenet amb Gabriel Rufián, i havien de venir corrents cap aquí a Barcelona doncs a fer l'acte final tant de Barcelona com del partit.
Ganes que acabi la campanya, sí o no, Laia?
Amb ganes. O sigui, mira, un parell de dies de descans crec que ens podríem ficar a fer-ne un altre, però per a un parell de dies estaria bé, sí, sí.
Doncs va, que ja ho tens, això. Fins després.
Fins ara.
Anem ara cap al parc de Sant Martí. Allà els comuns estan tancant també la campanya. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda. Digue'm, digue'm.
No, dispara, dispara, què tenim per aquí?
Disparo, disparo. Doncs mira, acaba de ser el moment més àlgid de moment d'aquest acte, quan han pujat a l'escenari Yolanda Díaz, Ada Colau, Jessica Albiach i Jaume Asens. Això fa 5 minuts més o menys i ho han fet a ritme de Coldplay, que han incorporat, sí, el van incorporar el dimecres en l'acte central de la campanya, que just estava tocant Coldplay també a Barcelona. Va ser a partir d'aquell dia que van començar a posar Viva la Vida. Si no, ha sonat abans la rumba, les múltiples rumbes dels comuns i de la Colau, que aquí no paren. De moment ha començat a parlar Jaume Asens, ha recordat la importància de les dones per la ciutat i han destacat també la presència de Yolanda Díaz. I aquí més o menys hi ha unes 2.000 persones aproximadament i s'espera que ara després d'Asens doncs parli el Biac, Yolanda Díaz i tanqui Ada Colau i després amb concert final i fi de festa. La veritat és que està sent molt festiu i és un dels actes, podríem dir, més animats, més pujats. En un sens ha començat molt fort en comparació amb els actes.
Doncs mira, així serà un acte més entretingut. Ganes de que acabi aquesta campanya, Sílvia? Sí o no?
Home, per una banda sí, per una banda sí. Jo crec que tothom ja, no?
Ja tenim dos sis, tenim dos sis. Ànim, Sílvia.
Vinga, a veure si...
2.000 persones que deia que hi ha al Parc de Sant Martí en aquest acte de final de campanya dels comuns. Em sembla que diuen que el pavelló de la Vall d'Hebron, on hi ha aquest acte del Partit Socialista, hi ha 4.000 persones. Cesc Giró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens
sí,
ho confirmes, això?
4.000 persones és la xifra que dona el PSC. És un d'aquests actes grans, d'aquests que fa temps que no es veien, no arriba als Sant Jordis que omplia Convergència al seu moment, però ha omplert tot un pavelló com és el de la Vall d'Hebron. Val a dir que és un acte de tancament de campanya no només de Barcelona, sinó que també de tot el territori. Hem vist desfilar ja per l'escenari els alcaldables de Tarragona, de Lleida, de Girona. Per tant, hem vist també autocars fora del pavelló de la Vall d'Hebron. Per tant, és un acte de tot el país, diguéssim. Per tant, doncs, amb capacitat per omplir aquestes 4.000 persones. Ara, en aquests moments, a l'escenari, José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol, que és un dels noms importants que tanca avui campanya amb Jaume Collboni. Després ho farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Per què? Doncs perquè aquest any el PSOE ha decidit aquesta campanya tancar la campanya a nivell estatal també a Barcelona. Escollit Barcelona, costat de Jaume Collboni, per tancar la campanya a tot l'estat.
La plana major del Partit Socialista, que està al pavelló de la Vall d'Hebron. Doncs, ganes d'acabar, sí o no?
Sí, 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 hi ha ganes d'acabar i avui hem començat a necessitar alguna ajuda i algun ibuprofè ha caigut avui.
Carai, carai. Doncs ja, espera
que... Ens hem tirat a les drogues.
Sí, doping, sí, doping. Et queda el diumenge, Déu-n'hi-do, també.
Sí, amb alguns actes a l'aire lliure, aquesta pluja dels últims dies no he acabat d'ajudar. Però...
Ai. Ànims i que et milloris, Cesc.
Una abraçada.
I a aquesta hora, a 3:15, ha de començar també l'últim acte de campanya de Xavier Trias al barri de Gràcia. És el lloc, l'emplaçament que han triat. Adrià Santasusagna, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
No, tu no tens febre, Tu vas bé?
No, jo vaig passar la setmana, fa un parell de setmanes, just abans de començar la campanya.
Mare meva.
De moment teníem energia. Sí,
sí. Quin és l'ambient que hi ha aquí? On sou exactament?
Doncs mira, som als Jardinets de Gràcia, per tant, diguéssim que Xavier Trias juga a casa, que de fet ara mateix el veiem aquí arribar a la zona dels Jardinets. Hi ha bastantes persones, no us sabria dir si són 500 o 600 o 800, però imagineu-vos, Jardinets de Gràcia, doncs tota aquella part del mig en què no passen cotxes està plena. Això és acte de tancament només de junt de Trias per Barcelona, diguéssim, perquè ni Laura Borràs ni Jordi Turull tancaran amb Xavier Trias, ja ho havien pactat abans de començar la campanya. De fet, Laura Borràs és de Cerdanyola i Jordi Turull és a Mer, que és el poble on va néixer Carles Puigdemont. Per tant, serà un acte només de Xavier Trias, que ens han avisat que començaran aquest acte fent una espècie de joc interactiu, que faran unes espècies de mots encreuats sobre Barcelona i la campanya, per tant, a veure amb quines paraules en surten. Sospito que pot sortir superilles, mobilitat, etc, etc, tots òscula net, fins i tot, que és un dels adjectius que ha deixat anar Xavier Trias durant la campanya a Jaume Collboni. I bé, aquí estem esperant, això de començar a les 8, anirà tard, com sempre, per tant, feu culo cap a un quart de 9, més o menys, començarà tot el show aquí a Jardinets de Gràcia.
Adrià, com vas de ganes? La vols acabar ja, la campanya? Et fa il·lusió que s'acabi avui o ets l'únic que em diràs que preferiries que s'allargués una mica més?
No, haig de dir que les campanyes a mi m'agraden. És allò que m'animen i em venen ganes. Ara que ja estem a l'últim dia i tot, ara fa una estona sonava el Jo Mai Mai de Joan Dausà, doncs jo t'ho diria, Jo Mai Mai he volgut que s'acabés la campanya, porteu-me un litro de cervesa que s'acabarà ràpid.
Gràcies, Adrià, i molts ànims per aquesta recta final.
Una abraçada, Maria, adéu-siau.
Hem fet aquest repàs als principals partits, en aquest cas de Barcelona, i en altres informacions també del dia, amb el Joan Torres el repassem, un dels nois implicats en la violació grupal d'una nena al Centre Màgic de Badalona, segur que ho recordareu, torna a estar tancat en un centre d'internament de menors.
Sí, segons ha avançat el Planta Baixa de TV3, l'Audiència de Barcelona ha acceptat el recurs que va presentar la Fiscalia i la família de la víctima. Inicialment aquest noi ja havia ingressat en un centre d'internament, però al cap de 2 mesos el jutge va acceptar-li un recurs i el va deixar sortir en llibertat vigilada. Ara, però, se'l torna a tancar per un període preventiu de 6 mesos prorrogable. La violació grupal de la nena, que ara té 12 anys, va ser el passat mes de novembre. En total, hi ha 5 nois implicats. Un és aquest que comentàvem, aquí s'ha tornat a tancar, l'altre està en llibertat vigilada des de bon inici i els altres 3 tenien menys de 14 anys i per tant són inimputables. Recordem que la família de la nena va decidir marxar de Badalona per les amenaces de mort que també va rebre el seu germà a l'escola. Un jove implicat en aquestes amenaces precisament també està tancat en un centre d'internament.
Un apunt de l'àmbit judicial, l'excomissari José Manuel Villarejo ha confirmat que la policia va atacar Sandro Rosell només per ser l'expresident del Barça.
Sí, tot i saber que no tenia res a veure amb l'independentisme, Villarejo ho ha dit avui a Madrid aquest matí davant l'únic jutge que investiga aquesta trama parapolicial impulsada pel Ministeri de l'Interior. L'expolicia ha tret responsabilitats també la jutgessa Carmen Lamela. Diu que la van enganyar sobre el paper que tenia Rosell, prometent-li a canvi ser magistrada del Tribunal Suprem.
I demà arrenquen les proves per formar part del nou cor de l'Escolania de Montserrat, que formaran nens i nenes.
Primera vegada en 1000 anys d'història que un cor de l'abadia incorporarà veus femenines. De moment, al càsting s'hi han presentat una 50ena de nois i noies d'entre 17 i 24 anys. El total de places és de 25, per tant, només la meitat podran entrar-hi definitivament. La primera ronda d'aquestes audicions es farà tant al matí com a la tarda de demà i la segona es farà dissabte de la setmana vinent. Es preveu que el nou cor de cambra mixt actuï un cap de setmana al mes, ara sí, i que el seu primer concert es faci l'11 de setembre al monestir de Montserrat.
No t'has presentat?
No, jo ja sóc una mica més grandet, però vaja, qui sap, al seu moment, mira.
Gràcies, Joan.
M'agrada molt cantar, mira.
Aquesta informació, Joan, serà sí. Emprada en la teva control un dia, que ho sàpigues.
M'agrada molt cantar.
A mi.
Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
T'agrada molt cantar, a tu?
No, estava pensant que si podia presentar Collboni, no?, segons Trias.
Sí, l'escolanet, jo no ho sabia que li deia així, doncs és un dels adjectius que es veu que Xavier Trias li ha dit a Collboni. En tot cas, en els esports, aquest diumenge a RAC1, serà tarda, nit d'eleccions, i també, ho hem estat dient al llarg de tot el programa, de penúltima jornada de la primera divisió de futbol al Camp Nou.
Sí, des de les 6 de la tarda viurem a RAC1 aquesta jornada electoral amb les eleccions municipals i també aquesta penúltima jornada de futbol a primera. Hi haurà 9 partits de primera coincidiran en horari a les 7 de la tarda i això no passa gairebé mai. Jornada on l'Espanyola juga a continuar amb vida, juga al camp del València, que no té la permanència tampoc assegurada. Per cert, que avui el comitè d'apel·lació ha rebaixat de 5 a 3 partits el tancament de la graderia Mario Kempes de Mestalla, des d'on es van proferir insults racistes a Vinícius. En aquesta lluita per evitar el descens també tindrem un Almeria Valladolid, un Cádiz Celta i un Getafe Osasuna. També a les 7 diumenge Girona Betis, amb els gironins encara amb opcions de jugar a la Conference League la propera temporada. Juguen a arribar a la 7ª posició amb Osasuna, Atlètic de Bilbao, Sevilla, Mallorca i Rayo Vallecano. I a les 7, com dèieu, Barça-Mallorca, l'últim partit de Busquets i Alba al Camp Nou i l'últim partit del Camp Nou tal com el coneixem ara, amb festa final de comiat de l'estadi, amb actuacions entre altres, com avui ha desvelat Jordi Bosch al Monarracú, de la Trinca a la gespa del Camp Nou.
La Trinca torna al Camp Nou, per tant. El Madrid ha estat acceptat com a acusació particular en el cas Negreira.
La jutgessa que porta el cas, Sílvia López Mejía, ha acceptat la personació del club madridista perquè reconeix l'interès legítim del Madrid per participar com a perjudicat del procés judicial. Amb aquesta acceptació, el Madrid tindrà accés directe a la documentació, participarà també en els interrogatoris dels imputats i també podrà sol·licitar una pena determinada pels investigats. La jutgessa ha rebutjat això si, en canvi, la petició que havia fet també per personar-se com a acusació particular el Consejo Superior de Deportes.
I demà el Madrid juga a les 7 al camp del Sevilla sense Vinícius,
que segons Ancelotti encara té molèsties al genoll. L'entrenador del Real Madrid assegura que si estigués bé jugaria, encara que sigui fora del Bernabéu.
No viaja porque no puede jugar, simplemente esto, porque si él tenía una posibilidad de jugar, viajaba e intentaba de jugar. Le he dicho que la rodilla le sigue molestando, no pasa si es fuera de casa o en casa, no puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido.
És l'únic partit avançat de la jornada de diumenge perquè el Sevilla juga dimecres a Budapest la final de l'Europa League contra la Roma.
I un últim apunt del Giro d'Itàlia i el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
El Giro en penúltima jornada avui, victòria pel colombià Buitrago. El britànic Geraint Thomas continua líder, té 26 segons d'avantatge sobre Roglic. Demà, cronoescalada decisiva de 18 quilòmetres. I el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, Max Verstappen amb Red Bull és qui ha marcat el millor temps a la primera jornada d'entrenaments lliures per davant de Leclerc. Sainz ha fet tercer i Alonso quart. Demà a les 4 la qualificació, la cursa és diumenge a les 3.
Gràcies, Xavi.
Adéu-siau.
Caral, quin temps tindrem aquest cap de setmana?
Doncs mira, un temps molt semblant al d'avui, que ha sigut més tranquil que el dels últims dies, però sí que hem tingut i encara tenim ruixats algunes tempestes, com deia, res a veure amb ahir, o amb dimecres, o amb dimarts, però sí que hem tingut alguns xàfecs, algunes tempestes, sobretot a les comarques d'Osona i Ripollès, però també alguns sectors de la Noguera, entorn de Camarasa, en algun sector del Montsec. Ara descarrega en alguna àrea del nord de l'extrem nord del Berguedà, per sobre de la Pobla de Lillet, a prop de Castellà de Nuc, una tempesta forta que pot estar deixant calamar-se fins i tot, però és allò relliuda, però molt, molt menuda. Són aquestes tempestes irregulars que repetiran tant les tardes de dissabte com de diumenge. I bàsicament Pirineu, Prepirineu, i en pot aparèixer algun també, com avui, cap al nord del Pla de Lleida, entorn del Montsec, i també cap a la comarca d'Osona. Les temperatures avui han pujat. Al migdia avui hi havia alguns llocs que respecte a la mateixa hora tenien temperatures 15-16 graus més altes. Hem arribat a 26, 27, 28 en sectors de Ponent, de la Catalunya Central, de les comarques de Girona, la resta en general no tant, però bé, demà en molts casos encara sumarem un parell o tres més graus al centre del dia. Diumenge seran les temperatures molt semblants a les de demà.
Per tant, sense pluja, diumenge.
A les eleccions, a gran part del país no, per anar a votar, allò que comentàvem ahir, que no serà una excusa, però sí que a la tarda, doncs, això, reapareixen aquestes tempestes irregulars, bàsicament, en zones de muntanya del terç nord de Catalunya.
Reykjavik.
Reykjavik, 5 clavadets de mínima, 8,9 de màxima. S'han quedat per sota dels 10.
Gràcies, Abel.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Fem una pausa i de seguida l'Eloi Vila avui amb algun programa, no?
Sí, emblemàtic. Un programa emblemàtic de la història de TV3.
Aquesta paraula t'encanta.
No, he dit mític, emblemàtic, jo crec que no l'he fet servir. Mític, sí, però emblemàtic, no.
Doncs aquest programa que hem tornat a veure no és mític, és emblemàtic. De seguida descobrirem quin és.
RAC 1.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Si a casa teva has de renovar llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, ara és el moment. Perquè a la Mallorquina posem en marxa el Mid-Season Sale. Fins al 40% de descompte en articles seleccionats.
Ja ho saps, ara és el moment. Per qualitat i disseny, la roba de la llar sempre a la Mallorquina.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Viu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Saps una cosa? Aquest diumenge Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic! Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge Servei Estació, la botiga de les solucions.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Queden 4 minuts i seran les 8 del vespre i un programa emblemàtic.
Emblemàtic?
Sí.
Home, escolteu la sintonia, em direu si no és emblemàtic.
La sintonia sí que ho és.
Home, molt, molt. Que de fet és una sintonia que té un títol que és Bungalú.
Ah, sí, es diu Bungalú, la sintonia d'Afers Exteriors.
Sí, d'un grup que em sembla que es deia Electrocugat, si no recordo malament.
Sempre ens descobreixes
coses. Una sintonia que coneix tothom, eh?
Sí, sí, aquesta.
La sintonia de, pam, Afers Exteriors.
Afers Exteriors. Anem a les dades del programa?
Anem-hi.
Dia i hora d'emissió.
Les primeres temporades dimecres a la nit, després dijous i al final diumenges a la nit, després del tema.
Durada.
Mitja hora.
Número total de programes.
99 capítols emesos en 7 temporades, entre el 29 de gener de 2003 i el 17 d'abril de 2016.
Presentadors.
Miquel Calzada i Olivella Mikimoto.
Capítol escollit que hem tornat a veure.
El capítol número 9 de la primera temporada emès el 2 d'abril de l'any 2003.
Armstrong, quan va arribar a la Lluna, el que va pensar era... Islàndia. Així em sentia jo, creuant aquesta illa semidesèrtica com algú que visitava un altre planeta. Em sentia sol, i com més sol em sentia, més em ressonava un nom. Rebeca. La Rebeca vivia a Islàndia i havia quedat amb ella. Hauríem pogut quedar en un cafè de Reykjavik, però no. Vam haver de quedar al mig de l'illa, al mig del no-res.
A veure...
Així arrenca veure, el capítol, eh?
Així arrenca el capítol. I jo només us diré que estigueu atents a la Rebeca.
Sí,
perquè,
la relació que...
Aquest tema tornarà a sortir.
Sí, clar. Bé, és que jo crec que podem començar a desgranar alguns dels ingredients del programa i un de la veu en off, no?
Total.
Aquesta veu en off que trobaven els elements narratius per enganxar l'espectador. I en aquest cas ell troba la Rebeca a Islàndia i hi ha aquest element d'aquesta certa atracció entre la Rebeca i el Miquel Calzada. A veure, anem a l'objectiu del programa. Mm-hmm. Quin era l'objectiu d'Afers Exteriors? Conèixer món i conèixer diferents cultures i països a través, per això, dels catalans i catalanes que mm-hmm. hi havia al lloc on viatjava. I també, a partir d'aquí, sempre una mirada paral·lela amb Catalunya, eh? El mm-hmm. que passa allà, amb el que passa a Catalunya, com són, en aquest cas, els islandesos, com som els catalans. És una cosa recurrent en tots els capítols.
I una mirada molt subjectiva, no?, del Mikimoto.
Home, mira, d'entrada, no sé si us heu fixat, en aquest capítol, uh-huh. el Mikimoto va amb un anorac,
o sigui,
de fresqueta a Islàndia, sí. I porta una estelada
sí.
al mig de l'anorac.
No una senyera, una estelada.
Però sí. Trobo molt honest, perquè queda molt clar quina és la mirada del
periodista,
en aquest cas, en aquest viatge.
En 2003, ara,
no es podria
muntaria
fer.
Un sí. sidral increïble sí, sí, a Twitter sí. i a tot arreu.
Tornem a aquest capítol, sí. El viatge a Islàndia.
Sí, sabem que es troba amb una noia que es diu Rebeca.
Es diu Rebeca.
Amb qui a l'inici del programa parla de l'origen geològic d'Islàndia, un país que jau sobre dues plaques tectòniques.
Però aquí podem veure aquestes dues plaques tectòniques. Estan sobre la placa d'Amèrica sí. i a l'altre costat està la placa d'Europa. Aleshores, el que ha passat és que a la placa d'Europa s'ha enfonsat també i ha format tot aquest llac per aquest enfonsament. I es veu com és trencadís aquí. Veus l'altra placa? És sí. això que veus aquí a l'altre costat.
Mm. Sí. Una illa formada per dues plaques tectòniques que es troben, que freguen, que col·lisionen amb força. Molt interessant, sí, com ens passa a les persones. Però dues plaques que un dia se separaran. Era un final trist.
És tremendo,
com si abona, eh?
Però...
Jo no ho recordava així, de veritat t'ho dic. O sigui, m'ha sorprès molt descobrir la veu en off tan així.
Doncs espera't, perquè aquesta relació, la Rebeca, el Mikimoto, aquesta sutilesa... Més off.
Va, sutilesa.
No sé si jo podria arribar a viure en un país com aquest. No ho sé. Suposo que hauria de tenir un motiu molt important. Mentre era amb la Rebeca i meditava tot això, vaig veure uns ocells, només dos. Dos ocells que volaven junts. Era una premonició? No, vaig pensar que no.
Tu creus que per la meva fonètica jo podria aprendre islandès amb una certa rapidesa?
Clar, teniu sons similars, com la Z, sí. com la Z suau també, que, bueno, nosaltres tenim doble Z. Mm-hmm. És a dir, la Z que és aspirada...
Sí.
No, expirada. Expira.
Sí.
I l'altra que és D, que és quasi bé sonora, no?
Com una D.
Coneixes moltes coses d'Islàndia, a banda de
moltes,
la seva relació, sinó que coneixes això, no?
Sí, com... S'interessa per la llengua islandesa.
Exacte, quina és la fonètica islandesa. La Rebeca parla català,
sí.
però no és catalana. Això descobrim en el capítol, és islandesa, però filla d'un català, d'un pintor català, Baltasar Samper.
Baltasar Samper és l'artista plàstic més important d'Islàndia. I és català. Va arribar a Islàndia l'any 1961, 8 anys abans que Armstrong arribés a la Lluna. I per provar fortuna en la pesca del bacallà. Sant Pere es va casar amb una escultora islandesa, van tenir fills i va començar a fer allò que realment li agradava, pintar.
Mikimoto va veure el Baltasar a casa seva, al seu estudi, i descobreix les seves pintures. Mai ha exposat a Catalunya el Baltasar Samper, mm-hmm. malgrat ser un prestigiós pintor. A Islàndia és molt prestigiós.
Arran de veure aquest capítol, em va cridar molt l'atenció això, el Baltasar Samper, i us diré que ara té 86 anys, i el motiu pel que va marxar a Islàndia va ser la repressió franquista contra la seva família, que era això d'ideologia marcadament catalanista. Això ja ve del seu avi, que resulta que és un poeta i músic mallorquí, sí. amb el mateix nom, Baltasar Samper i Marquès, en aquest cas, que ja s'havia hagut d'exiliar a França i Mèxic després de la Guerra Civil, i per acabar l'arbre familiar del Samper, un dels fills del Baltasar d'Afers Exteriors i germà de la Rebeca, dedueixo, és Baltasar Kormákur, un dels directors de cinema islandesos més reconeguts. També ha fet carrera a Hollywood, en pel·lícules com Contraband, Two Guns o Everest. I dic, ostres, realment és allò una família important, eh?
Sí, sí, reconeguda, almenys, aquí puc ser poc, però allà a Islàndia i a la resta del món amb aquestes pel·lícules de Hollywood, almenys sí. Més coses del capítol?
Sí, mira, què passa a Islàndia, no? Si vas a una època determinada de l'any...
Ah, sí,
doncs que
o està fosc o és tot
sol,
de dia.
O el sol mai es pon.
Tenia els horaris completament capgirats. A Islàndia, cada cop que mires el sol, tens la sensació que se'n riu de tu. Aquí el sol fa el que vol. No té horaris.
No té horaris el sol, i de fet el Baltasar li confirma al Mikimoto allò que hem sentit a dir tantes vegades, no? Que la llum, o la manca de llum, configura el caràcter dels islandesos.
Escolta'm, Baltasar, és evident que el tema de la llum que m'estaves explicant deu condicionar el caràcter de la gent, tant en positiu com en negatiu, suposo.
Sí. És a dir, el caràcter de la gent és de tal manera que normalment és tancat a causa de ser una illa, està al nord, tots els la gent nòrdica és tancada. Durant el període fosc de l'hivern es tanquen més. Com t'he dit, jo mateix estic molt més a casa i tot això, però si són depressius, si són d'aquest tipus de gent que necessiten llum per trobar-se bé, aleshores pot derivar qüestions neuròtiques i hi ha, sobretot, molt suïcidi durant aquesta època. La gent veu les coses negres, actualment negres, sense llum.
Ja veiem, descobrim moltes coses de com són els islandesos, de com viuen, de la seva llengua. Descobrim també que el Baltasar, a més de ser un artista, cria cavalls islandesos,
molts cavalls
sí, sí. I que el subsol del país és ple d'aigua calenta que utilitzen per escalfar les cases a través de la geotèrmia. I el Mikimoto descobreix els trolls, aquests gegants que viuen entre els boscos, i això.
L'aigua calenta.
Un país aparentment reposat, amable, però que sota la superfície tot ell bull.
Vols dir que no està a punt de petar, això?
No, no està a punt de petar. Però aquest tipus de fumeroles o així, també denominem casseroles de trolls, perquè són com aquestes casseroles mítiques de...
Casseroles de trolls. I dels trolls, què? Trolls? Què és això?
Trolls són gegants que viuen aquí a Islàndia entre pedres i...
I són gegants.
A veure... És que, clar,
sí, estem allà mateix tota l'estona.
Diguem-ne, la subtilesa, sí, al llarg del programa es va diluint.
I al final acaben banyant-se en un llac, no? Untant-se el cos amb silici, el Mikimoto i la Rebeca, just abans de tancar el programa.
Ja feia dies que era Islàndia i el desajustament biològic havia anat augmentant. Tenia el cos trasbalsat i qui sap si també una mica el cor. I allà, a no sé quants milers de quilòmetres lluny de casa, amb la cara untada de fang, vaig preguntar-me què m'havia ensenyat Islàndia. Islàndia m'havia ensenyat que, per a un país petit, és una gran sort no tenir veïns.
Sí. L'estelada té un sentit.
Sí, vull dir, al final entenem tot per on va i dius, d'acord, que no només era allò una mica pseudosexual, sinó que hi ha un missatge polític i tot.
Jo trobava un programa sensacional. Que
Set temporades,
sí, amb unes aturades entremig, entre el 2003 i el 2016, l'últim programa. Algunes curiositats. A Afers Exteriors va visitar cap a 60 països, però en algunes ocasions va visitar territoris, no? Per exemple, vam fer un capítol de la Patagònia, la Unió Europea o l'Amazones. Van fer també viatges temàtics, per exemple, el Somni Americà, i països a qui va dedicar més d'un capítol: Suïssa, el Japó, la Índia, Algèria, Anglaterra, Bolívia i els Estats Units. De fet, els Estats Units és el país a qui va dedicar més capítols, 6 en les 7 temporades del programa.
On viu ara Mikimoto?
Als Estats Units. Té
tot un sentit,
no?
No
sé exactament.
Realment,
sí, sí.
Potser entenem que ho va descobrir arran del programa, no?
Òbviament, Afers Exteriors no s'entendria sense Miquel Calçada, però darrere hi ha un equip molt extens.
Boníssim.
I amb qui heu parlat avui?
És el guionista Francesc Urteu, que ja havia sigut una peça molt important del Pastagansa i del Persones Humanes, el Francesc, que està present en tot el procés creatiu d'Afers Exteriors.
Gran professional, sí.
Un programa que s'havia encarregat a la productora del Miquel Calçada, segons m'explicava el Francesc, aquesta productora es diu Sargantana Voladora, però inicialment estava pensat per un altre presentador.
Quan acaba el Persones Humanes, Sargantana busca un nou projecte, però el busca inicialment pel Carles Cuní. Una de les coses curioses de l'Afers Exteriors és que no estava pensat inicialment per ser presentat pel Miquel Calçada. El projecte el prepara la Mònica Terribas i és un projecte que es defineix per fer una sèrie de documentals o de programes, de reportatges sobre casals catalans a Sud-amèrica, val? I a Centroamèrica. Aquest és el pinyol del projecte. En algun moment aquest projecte deixa d'estar definit perquè el presenti el Carles Cuní i el programa es reformula. I com es reformula? Doncs extenent aquest concepte de casals catalans cap a qualsevol tipus de català que visqui lluny de Catalunya.
És que al final és la clau de l'èxit, no? Aquesta mirada catalana arreu del món que dèiem ara. I més enllà del plantejament, falta executar-ho bé. Ara ho dèiem, no? Aquest off, aquesta veu en off tan cridanera d'Afers Exteriors.
Jo crec que ara no es podria fer de la mateixa manera, o almenys aquest capítol que hem vist nosaltres, amb aquest caràcter marcadament sexual...
Jo crec que ens grinyolaria més.
Sens dubte, ara no passaria el filtre.
Fa 20 anys, vulguis o no, i m'ha cridat l'atenció que fes tant de temps, perquè jo tenia present aquesta última temporada, el 2016, no? I dic, ostres, clar, realment fa 20 anys. L'Orteu em deia que aquesta veu en off va ser una decisió creativa per potenciar doncs, el que és un punt fort del Miquel Calçada, que és la narració per sobre de l'entrevista.
Tot i que, aparentment, és un programa construït a base d'entrevistes, de converses. De fet, és un programa narrat, és un programa gairebé literari, és una història que s'explica, que es van trenant les diferents històries dels personatges i de les situacions que va trobant i que va coneguent el Miquel. Aquesta importància de la veu en off donava a tot el format un caràcter marcadament irònic i humorístic. Per tant, el procés real de creació de l'Afers Exteriors es produïa un cop tornava l'equip de viatge, es veien les entrevistes i es començava a construir la veu en off.
Però ja intueixes que portava una feinada aquest programa.
Sí, sí. Aquestes converses eren la matèria prima, però hi havia una feinada de guió,
de
no?
De construcció narrativa.
Exacte. Clar. Què en fem d'això? Quin to li donem? Això, aquest fil argumental, que en aquest cas doncs, era aquest enamorament, aquesta atracció amb la Rebeca
Islàndia. Perquè al final és una construcció de guió.
Exacte,
no?
Sí, sí. Com es preparava aquest guió sobre un país estranger que potser no en sabia res? A més, Islàndia en aquell moment estava tan de moda ni molt menys.
On vas a parar?
Era realment això un territori que semblava la lluna que deia el Miquel Calçada a l'inici del programa. Doncs visitaven el país, els guionistes, viatjaven sols als llocs abans d'anar-hi amb tot l'equip a gravar el que seria el programa final.
Per mi era molt important viatjar, era essencial que el guionista viatgés i que viatgés sol. En el programa de televisió, les situacions de veritat eren les que havia viscut el guionista quan viatjava sol. Perquè és quan viatges sol i quan et trobes personatges i situacions increïbles quan realment passen les coses. Després, allò que et passava a tu com a guionista, com a viatger solitari, intentaves reproduir-ho proposant un guió i proposant que el Miquel tornés al mateix lloc, tornés a parlar amb el mateix personatge i tornés a viure segons quines situacions.
Segur que no sempre sortien exactament igual.
Era allò que passa, sí. Però s'intentava, no?
Està molt bé que els programes siguin vius, no? En aquest sentit.
Sí, i que
imagines una cosa, després passa el que passa.
Clar, clar. Construeixes
en funció del que passa.
I que s'invertís en la producció del programa en aquest nivell, no? Perquè, evidentment, un viatge d'un guionista costa uns diners, però absolutament necessari per fer la feina ben feta, no? Per això l'Orteu reivindica molt aquests viatges previs. De tots els programes que va escriure,
també el reivindicaria, si fos guionista.
Clar,
d'aquest programa.
També, home, és allò de... No, és això, no?, que ens passa amb els programes de viatges, que dius, ostres, que bé que s'ho passen, no?, sí. Van pel món i no sé què.
Però aquest que és un precursor dels programes d'aquests de catalans, sí, sí. Pel món, per
totalment.
Exemple. Després va venir el Catalonski, el cas és d'algú, un
sí,
pou,
sí.
No?
Entre
d'altres.
Sí, sí.
Entre d'altres.
Hi ha remakes, diguem.
Sí, de televisions espanyoles, el Duty Free, també amb el Cerdà, en fi, que realment va marcar molt. I això, l'Orteu va ser part important, va escriure molts d'aquests guions, de l'Afers Exteriors, de tots aquests, dels viatges, de les històries, de la gent que va conèixer. De qui se'n recorda?
Recordo especialment un personatge entranyable que viu a Seattle, que es diu Ambro Martin. Aquest home ara deu tenir uns, potser ja 70 anys. Era un veterà de la Guerra del Vietnam, era una persona nascuda a Sabadell, una persona que va emigrar amb el seu germà i els seus pares en els anys 60. Va emigrar primer a Suïssa i de Suïssa va anar als Estats Units, i la manera com ell va aconseguir obtenir el passaport americà, la nacionalitat americana, va ser anant al Vietnam. El Vietnam va ser ferit, i també amb seqüeles psicològiques que li van costar superar. És un personatge entranyable, i aquest potser és un dels personatges amb els que encara mantinc contacte.
Interessant.
M'ha agradat perquè hi ha aquesta part més tendra, no?, de l'afers exteriors, que hi havia molt d'humor, però és veritat, també hi havia allò, bueno, històries humanes, no?, a dins d'aquests programes i dels països que visitaven.
Jo estic d'acord en que hi havia històries humanes, però és que m'he quedat amb aquests moments.
Tot ell vull.
No sé, jo crec que tindré aquest record tota l'estona, eh? Eloi, gràcies una setmana més per aportar-nos
un programa emblemàtic
d'aquests 40 anys de TV3.
Islàndia, amb Maria Xinxó. Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Classic Ant, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a classicant.com.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Leads. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC, RAC, U. Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC 1. La Lliga i les eleccions es decideixen a RAC 1. Des de les 8 del matí, seguiment de la jornada electoral al Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dues hores perquè obrin els col·legis electorals.
A partir de les 6 de la tarda, futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
Gols i vots a RAC 1.
A les 7, València Espanyol, Girona Betis i Barça Mallorca amb Edu de Batlle, Miquel Agut i Joan Maria Pou.
La rematada, gol!
I a les 8 del vespre, futbol, sondejos i el recompte amb les redaccions d'informatius i esports.
La nit serà molt llarga i no és cap tòpic.
Aquest fora tenim en marxa els primers mítings de campanya.
Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC 1.
RAC 1. Tots som...
Fot-li Basté.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
I acabarem Islàndia amb un nou capítol del Qui és qui a RAC1, aquesta secció amb la que volem descobrir persones que treballen a la ràdio, de les quals potser no en sabeu pràcticament res, més enllà de la veu o de la feina que fan. Avui la Mireia Ardèvol ens porta una persona del departament tècnic d'aquesta casa. És una persona que és molt bona fent la seva feina, que és un gran company i, per sobre de tot, és una grandíssima persona.
Hola, Islàndia, sóc l'Ivan Caral, tinc 41 anys, sóc de Barcelona, porto en 3 etapes diferents uns 20 anys a la casa i treballo al departament tècnic de la casa.
Qui és qui a RAC 1?
Amb qui vius, Ivan?
Doncs visc amb la Sandra, que és la meva dona.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Doncs si és en horari laboral, probablement tancat al control central. Si és fora d'horari laboral, amb el gos i la dona durant voltes per Barcelona sense rumb.
Digues una cosa que faci l'Ivan que els oients no es creurien.
Alguns es sorprenen quan els dic que he estat anys practicant boxa i que ara, suposo que amb la crisi dels 40 i 41, l'he anat variant cap a l'escalada. Comptant que tinc poles alçades, doncs a vegades la gent es sorprèn.
Què et treu de polleguera?
Doncs, sobretot, que em cridin. I a la feina, sobretot, em molesta molt el desordre. Assumeixo que existeix, perquè tots som una mica desendreçats, però em posa una mica nerviós veure les coses pel mig, els trastos enmig del passillo que no puguis passar, em posa una mica nerviós.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
Doncs et diria que la barba, perquè sobretot de fa uns anys enrere, perquè la tenia de, com tres colors, pèl roig, mig roseta i castanya. Bueno, ara ja només en té dos, que és blanca i castanya. Però bueno, no he estat mai molt satisfet amb el meu cos durant molts anys, estava molt passat de pes, portava molt malament l'alimentació, i després d'una de les vegades que vaig marxar, que vaig portar un local, se'm va escapar molt de les mans el tema d'alimentació i estava molt, molt passat de pes. I aprofitant que vam tancar el local, vaig canviar els hàbits d'alimentació, vigilant més doncs, l'alcohol, el sortir, el que menges. Vaig començar a perdre pes, vaig arribar a perdre en 62, fins que va arribar un punt que, juntament amb l'esport, evidentment, van ajudar que, tot i que no estigui satisfet del meu cos, com a mínim no em fa patir tant com em podia fer patir abans.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Doncs a la... molts dels sopars que fem, sobretot amb amics, recordem un viatge que vam fer amb un gran amic a Amsterdam, i després d'un viatge estupendo, fixant-nos en que no ens faltés de res, l'últim dia el meu bon amic, que s'ocupava de tota la intendència, ell es va deixar les carteres, els passaports i els bitllets d'avió dels dos en un tramvia, quan cap dels dos teníem un anglès ni fluid ni per conèixer. Així que, bueno, ens vam recuperar, vam aconseguir fer-nos entendre amb persones del carrer, ens van dir que si ens esperàvem al mateix lloc tornaria a passar el mateix tramvia al cap d'una estona. Així que vam estar allí molta estona pujant a tots els tramvies que venien a Basita d'Orixia. Van aparèixer els bitllets d'avió, els passaports, evidentment no els diners.
Una nit sense dormir?
Per feina, diversos. De festa, més. Però per feina, totes les implantacions que hem fet del software informàtic, alguna vegada que hem tingut problemes amb els equips nocturns, hem tingut que venir tota la nit, i els dies que hem tingut especials, atemptats, Barça, que hem estat aquí tota la nit seguint el programa, i després quan marxa totes les redaccions hem de quedar per tornar les coses a lloc, i al final se'n donen les 6, les 7 del matí.
Tria el millor dia de la teva vida.
De moment, el dia de la meva boda seria el top. Va ser un dia emotiu, divertit. Bueno, els que ens hem casat, suposo que tots pensem el mateix, que hi poses molt esforç i que tens moltes ganes de reunir-te amb tots els amics, amb molta família, a vegades no pots amb tota, i són moltes hores, no només de prèvia, sinó del dia de la boda, moltes hores en què estàs pendent dels altres, i quan arriba, suposo que a la majoria li passa, el moment de les copes, del ball, del post-sopar, et deixes anar, gaudeixes, et relaciones amb moltíssima gent que poder fer ja 5 anys que no veies. Hi ha com una sensació de comunió entre tothom, tothom estima aquelles persones, llavors es genera com una estima entre tots, inclús la gent que no es coneix. Bueno, va ser un dia, per un costat tens i per l'altre la confirmació que l'amistat i l'amor sempre van una mica de la mà.
I el pitjor dia de la teva vida?
Entomo bastant bé les males notícies i els mals moments, normalment intento entomar-los bé. Recordo dolorosament, tenia un gos que es va morir quan tenia jo 18 anys, perquè el gos en tenia 17, i portava tota la vida a casa, i jo era molt jove i el recordo bastant dolorós. Les morts dels familiars sempre són doloroses. Més enllà del dolor, no m'agrada pensar, no m'agrada recordar moments desagradables.
Què t'agradaria fer abans de morir?
Doncs el que sí m'agradaria és perdre pors per poder ser una mica més lliure. Tinc bastantes pors a moltes coses que no em permeten gaudir plenament de tot el que faig per pors moltes vegades infundades. Però jo m'agradaria abans de morir almenys tindre un dia seguit sense tindre pors personals o de fora.
A què tens por?
Són les que tenim tothom, suposo, però se'm bloquegen petits fragments de felicitat. No és 100% feliç, em fa por l'alçada, el fracàs, com a tothom. Al final, no està a l'alçada, quedar-te curt, quedar-te llarg. Llavors, vas sempre una mica surt en castellà amb un lastre, va sempre emmanillat per les meves pròpies pors, no és culpa dels altres, al final és una por pròpia que m'impedeix gaudir 100% d'algú. I abans de morir m'agradaria poder gaudir 100% d'algú.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis però que t'hagin explicat mil vegades.
La meva mare sempre explica que al capçal del seu llit, bueno, del llit dels meus pares, hi havia una làmpara i jo era molt petit i em vaig pujar al llit, vaig desenroscar la bombeta de la làmpara i vaig ficar els llits dintre de la bombeta, per tant em vaig endur una enrampada. Els meus pares es van espantar perquè em van veure com queia d'esquenes, se'n va anar a la llum, evidentment. El meu pare va donar la llum, va tornar a roscar la bombeta i, espantats, van dir, bueno, ara què fem? I el meu pare va dir, no ho tornarà a fer perquè s'ho haguessin endut, ara no està plorant. I, evidentment, als 10 minuts vaig tornar a desenroscar la bombeta i vaig tornar a ficar els dits. A la qual cosa, ma mare va decidir canviar la làmpara i posar un aplique i ja no posar. I sempre recordo la meva mare com riu, com sembla mentida, és una mica tonto, que no t'ho has passat bé i has tornat a repetir.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines fora de la ràdio has fet?
La primera feina cobrant, bueno, jo crec que ja prescrit. No, jo era molt jo, tenia 13 anys i repartia diaris. 4 duros per repartir els diaris al matí, com a les pel·lis de Hollywood. Ja després, amb 16, vaig començar a treballar en bars i locals servint copes. I la veritat és que molt aviat, amb 19, ja vaig arribar aquí a RAC1 i les entrades i sortides que he fet, si em parlo al món de l'hostaleria, sí que bàsicament repartir diaris, servir copes i apretar botons.
Què recordes el primer dia que vas entrar aquí a RAC1?
Jo ara, en perspectiva, després de tants anys, el recordo molt més fosc a l'edifici. Les cadires molt velles, la façana era antiga, que era com més groguenca, i tot com més gris. La llum era tot més tènue, però recordo una sensació de... una emoció per poder trepitjar una emissora, bueno, en aquell moment nova, però grossa, amb nervis, i recordo la sensació aquesta, que era com una ràdio que jo sempre m'havia imaginat, fosqueta, aquella olor que en aquell moment encara tabaco per les cantonades, em va impactar molt poder veure que era realitat tot el que m'havia imaginat.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en aquesta casa, quin seria?
Que he tingut la sort de poder fer moltes coses a dintre l'emissora i moltes coses a fora, que coneixem com a bolos o programes especials. A dintre d'aquí recordo molt, molt, molt carinyo els programes amb el Beltran.
Què tal, com esteu? M'agrada molt dir això avui. Són 9:15 del dia 6 de gener de l'any 2022 i estem aquí en directe per oferir-vos una edició especial de No hi som per festes.
I els programes que hem fet a fora especials recordo amb molt carinyo l'any que vam anar a Islàndia, aquells 3 o 4 dies amb els oients, la sensació d'estar fent alguna mica fora de lo normal, innovant coses que no havia fet mai, gravant en llocs que no havíem gravat mai, fent un programa primer gravat, després en directe. Per mi va ser molt, molt inspirador tot aquell viatge.
Bona tarda, Catalunya, des d'Islàndia. Aquí són les 6 de la tarda, aquí hi ha molt ambient, ja ho sentiu. Us saludem des de Reykjavík, la capital més al nord del món. Som l'equip d'Islàndia.
I acabo com acabo sempre, que és preguntant-te si t'has enrotllat mai amb algú d'aquesta casa, de RAC1.
Doncs no m'he enrotllat mai amb ningú d'aquesta casa.
Ai, aquesta pregunta final de la Mireia Ardèvol. Algun dia tocarà contestar-la, Marc.
Què dius ara?
Sí, sí.
A mi em costaria molt, fer el qui és qui. Hi ha preguntes que trobo tan transcendentals que...
Jo també...
És que no sé què respondre.
Jo estic completament d'acord.
El millor dia de la teva vida?
Impossible, ni idea.
Ostres, n'hi ha tants, de bons, saps?
Va, ho deixem aquí, a veure ja si demà és el millor dia de les nostres vides.
Mai se sap.
Així? Això ja ho descobrirem. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, David Valverde, el control tècnic, cada dia és el millor dia de la seva vida. Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut i Maria Xinxó. Ara una pausa i de seguida Ana Ballonesta amb el 900. Nosaltres tornem dilluns amb l'Albert Om. Bon cap de setmana a tothom i recordeu, dimecres ens veiem a Palamós.
Vine a Carrefour i estalvia't l'IVA en més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica. Fins al 31 de maig a Carrefour i Carrefour.es. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat.